Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Proper diumenge, la Marató de Barcelona, una cursa que abans de començar ja està batent rècords. S'hi han inscrit 19.455 persones, com dèiem fa una estona, un 28% més que l'any passat. La prova aspira a situar-se concretament en quart lloc al rànquing 2012 de corredors arribats a la meta, només per darrere de Londres, París i Berlín. És la constatació que l'afició a córrer i a les curses de llarga distància s'ha convertit a casa nostra en un autèntic boom. Ara bé, quins riscos comporta i quins beneficis? Quines precaucions s'han de prendre abans de córrer? Què té aquest esport que enganxa tant a la gent? En parlem amb tres convidats que ens acompanyen ja a l'estudi. Per començar, Ricard Serra, cardiòleg de l'Hospital de Sant Pau i promotor de la cursa científica que se celebra des de fa 25 anys i que té per objectiu analitzar els beneficis de l'exercici fins i tot pels malalts cardíacs. Doctor Serra, bona tarda.
Bona tarda.
El Jaume Leiva, un dels millors maratonians catalans que aspira a participar als Jocs Olímpics de Londres. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
I el Xavier Bonastre, periodista esportiu aficionat, entre d'altres coses, a les maratons, perquè el tennis diria que també t'agrada una mica.
Ah, una miqueta.
Home, una miqueta molt, una miqueta molt. Xavier Bonastre, els tres, benvinguts. I ara anem amb la pregunta, la primera pregunta que ens fèiem a la redacció. Aquí, a què atribuïu aquest boom d'aquesta afició a córrer que estem vivint actualment? Per començar, vostè, doctor, a què creu que és degut aquesta falera al córrer?
Bueno, la veritat és que la falera per córrer és fa anys.
Sí, però ara, que ara que deia, qualsevol que conec córrer, tothom corre.
Tothom corre. El que passa és que el que és aquí s'ha produït un canvi important és amb el número d'inscripcions a la Marató de Barcelona. I això, doncs, bueno, és el boom del córrer associat a que la Marató de Barcelona s'ha organitzat d'una manera sèria. Abans, la veritat és que entre que els circuits eren dolents i no hi havia marques, no venien corredors bons, jo no sé, aquests temes no m'hi fico, però aquí hi ha dos aspectes. És el córrer, que és un esport que és equible per a tothom, i després en una ciutat que té el que té, és Barcelona, que és una marca, i després, doncs, es cabi que el fet de que ho organitzin bé, un circuit adequat, i després bons corredors, marques, i bueno, i aquí té que això anirà creixent, i no sabem fins quan.
Però per què la gent ara corre més que abans? Jo conec gent que ha deixat de fer segons quines coses, o sigui, anar al gimnàs, i ara corre. I no només corren, sinó que cada cop els agrada més i els enganxa més. I és com una addicció. I un dia fan 10 quilòmetres, un altre dia 15, 20, 30, i al final els veus, i els perds de vista perquè fan 42 quilòmetres.
Sí, sí,
això,
sí,
quina raó té això?
Bueno, jo contesto pel meu punt de vista.
Ara els preguntaré al Jaume i al Xavier.
Jo penso que això realment és una addicció, perquè la gent... hem de veure primer les edats dels maratonians. La majoria, o sigui, el Jaume Leiva és atleta, llavors corredor de marató, de gran fons. Però la majoria, ara jo no sé quina és l'edat mitja dels 19.000 participants, però jo no sé si aniria del 40 cap amunt, l'edat mitja. Llavors aquests la majoria no han fet esport de competició, o han competit d'una manera d'estar per casa. Llavors, un d'ells comença a córrer, o sigui, amb la llarga distància, realment es aconsegueix millorar resultats. Diu, caram, un participa en una carrera popular de 10 quilòmetres i resulta que d'un any cap a un altre baixa 2 minuts. I ja està, ja hi som. Llavors, és la sensació, el repte, llavors el que sí està clar, que l'exercici físic produeix uns efectes beneficiosos, la persona es troba bé, la sensació de qualitat de vida és millor, i tot això és a més a sobre...
El virtuós, és el que venia a la porta, no?
És un cercle virtuós. Llavors, és clar, que el millorar, després resulta que sobre el que té una mica més de pes, resulta que perd pes, diu, ja hi som. Llavors, que sobre encara, doncs, la vida saludable, dius, fumava una mica i ha deixat de fumar.
Tots són beneficis,
induït.
Clar.
Tots són beneficis. Clar. O sigui que, sí, és això. Si les coses es fan bé, a la llarga distància, es corre una mica seny, tot són beneficis.
A veure, Jaume, per què creus que s'està produint aquest boom de córrer? I córrer, no, ni 5 ni 10 quilòmetres. Ja no estem per la cursa al Corte Inglés, sinó que anem a fer 42 quilòmetres.
Sí, sí, és una bogeria. Jo l'experiència que tinc com a entrenador personal, jo treballo en un gimnàs, monitor també, i des de fa un parell, tres d'anys, tinc activitats de running, i veus com la gent s'enganxa d'un dia per l'altre. Jo els hi deia, vine en el grup provem de córrer 20 minuts i jo t'asseguro que en dues setmanes estàs corrent una hora. Clar, això per l'autoestima d'una persona és increïble. Són els resultats, també és un esport econòmic, no necessites anar a cap gimnàs, no necessites llogar unes pistes d'atletisme, llavors tots aquests factors, però jo crec que el que més influeix és aquest, no? El del benestar i de que la progressió que notes en el teu cos és molt ràpida. En un parell de setmanes no pots fer una marató, hi ha gent que jo crec que estan bojos perquè realment en dos mesos que porten corrent i es volen enganxar en proves de llarga distància.
Però en dues setmanes dobles el temps? Passem de 20 a 60 minuts?
Sí, si ho fas
encara
bé...
t'animaràs?
No, jo sóc incapaç. Jo dedicaries mesos...
Aquí tenim un repte, jo sí, després sí. De la marató sí. Vinc un dia, quedem. Sortim tots sets...
Ja ho veuràs, te quedaràs parat.
D'aquí allà a Montjuïc arribarà.
Jo us espero a Montjuïc. Jo estic amb la bandereta sí. I quan arribeu us dono la benvinguda.
Si realment tens un bon preparador que t'assessora bé, comences corrent 3 minutets, camines 2, fas bé els sistemes de càrrega i intensitats, la resposta és immediata. En dues setmanes, tres setmanes, estàs corrent mínim 10 quilòmetres, segur.
Segur, eh? Punto.
Sí.
Xavier Bonastre, a veure, portes 431 curses de llarga distància, 94 mitges maratons i 32 maratons.
Just.
Això com em va agafar? Perquè, clar, veiem a la tele, però, clar, no, dius, aquest home no sabia jo que corria tant, no?
Hi ha altres que surten a la tele que corren més.
Sí, no, aquest fill ja és malaltia, sí, no? Sí. Bueno, tu déu-n'hi-do, el teu també és de tractar, però, bueno, endavant.
No, a veure, un dia descobreixes que has deixat de fer esport des de fa no sé quants anys i que estàs passadíssim de pes. Aquest va ser el meu cas. I estava, jo me deixo 1,72 m i pesava gairebé 80 quilos. I dic, senyors, aquí hem de fer alguna cosa. Havia sentit que això de córrer prima... I apa, vaig començar. I clar, de seguida el córrer em va fer deixar de fumar, a més fumar, bevia, el que tu vulguis. De seguida em vaig apuntar a la cursa de la Mercè, això va ser un estiu, i llavors em vaig apuntar a la cursa de la Mercè al setembre, i clar, d'una cursa, quan acabes una cursa et donen un paperet per la cursa de la setmana següent. I aleshores, clar, dius, mira que bé. Aleshores resulta que la cursa que era de 10 quilòmetres, la setmana següent en fas una altra de 10 quilòmetres i resulta que corres, com explicava el doctor, corres amb un minut més ràpid que la setmana anterior i això és una droga positiva, com deia.
Sí, el que enganxa és veure com redueixes el temps,
clar, tu,
entre d'altres coses.
Tu competeixes, clar.
Competeixes amb tu mateix.
Esclar, i competeixes amb el teu veí. I competeixes amb el company de feina. Clar, jo no competiré amb el Jaume, perquè el Jaume és dels que guanya les curses. En guanya i moltes, moltíssimes en té. Jo no guanyaré mai, però en guanyaré a mi mateix, guanyaré el meu veïnet, guanyaré el d'allò... que a vegades la gent es pregunta, i aquests per què corren tant si el primer fot mitja hora que ha arribat? Diu, i aquests per què esprinten? No, esprinten perquè està mirant el crono i està mirant el seu propi temps. A ell li és igual que el primer hagi estat. Ara, a més, pots fer que la persona... que corre una cursa, jo corro una cursa en la que corre el Jaume, però és que a més pot estar corrent el rècordman mundial, com va passar a la mitja marató a Granollers. El rècordman mundial de marató va córrer la mateixa cursa que vaig córrer jo. Jo no puc jugar a tenis contra el Rafa Nadal en un torneig oficial, però sí que puc córrer una marató amb els cracs. Escolta'm, a mi i a molta gent també és una altra al·licient, no?
Però no desanima.
No
desanima que tu vagis, tu vas, no? Perquè el Xavi Alujas, el nostre muntador musical, ara també s'ha enganxat, això, corre, tot el dia corre.
Tothom corre.
Com l'Imaixalà, etc. Aleshores, clar, ell m'ensenyava el recorregut, una mitja marató, no?, el que vas fer. I hi havia un tros... que tot el que havies fet ho tornaves a fer perquè tornaves i li vas dir, però això deprimeix. O sigui, tot el que he fet anant ho he de desfer tornant. Això mentalment com ho suporteu?
Jo crec que sí. Mira,
perquè si tu vas a Mataró, cony, doncs sí. Ja t'hi quedes. Vull dir, ja, tot aquest recorregut que has fet, ja t'hi estàs. I ara, tornar a desfer el camí per tornar al mateix punt, jo és que no li trobo la cosa.
No, normalment, al contrari, tenim a més, perquè aleshores ja saps el que et queda quan tornes. Hi ha moltes mitges maratons que és d'un poble, anar-te'n per la carretera fins a la meitat de la cursa, els 10 quilòmetres i mig, i tornar enrere. Aleshores, quan tornes enrere, ja saps el que et queda. Bueno, ja veig el campanar, ja arribo, ja arribo. M'entens?
Però això deu ser pitjor, perquè és allò que dius quan arribes d'un viatge, que entres per la frontera, i dius, ja estem a Catalunya, però carai, encara falta una hora i mitja per arribar.
Mira, hi ha una part de la Marató de Barcelona, precisament, que és el tros de Diagonal Mar,
Que és punyetero.
Que és un tros que és punyetero, perquè a mi és on més em costa, que és del 25 al 30. Són 5 quilòmetres que vas des que arribes de l'avinguda de Prim fins a la Torre Agbar,
sí.
I després de la Torre Agbar tornes una altra vegada.
És que torna, aquest és el problema.
Exacte, que quan tu entres allà a l'avinguda Diagonal, en aquell tros del tramvia, veus els que estan en el quilòmetre 30 que et passen per davant, però dius, jo haig de fer dos i mig cap aquí i dos i mig cap aquí. Fins a arribar al punt on estan aquests,
clar,
que l'estiu veiem passar.
Clar, clar.
Això, a mi és un tros... I a mi, i
us haurien de posar unes lones per no veure.
Bueno, els escaladors pugen i després tornen a baixar.
No, bueno, tampoc, jo tampoc ho he entès mai. No cal pujar per tornar a baixar, ja que
si permet, hi ha una altra cosa,
monta un apartament a dalt. Vull dir.
Una altra cosa que ens agrada molt als populars, que és quan fem una cursa d'aquestes que vas i tornes, depèn de com sigui el recorregut, tens l'oportunitat de veure en els cracs, els primers, com van.
No, això sí, això sí.
I veus, a veure, els atletes africans, que és una meravella veure els córrer com volen, eh? I tu que et baralles amb ells, perquè ell es baralla amb ells, és capaç de guanyar-los.
Però què vols dir baralles? Li fots contracols o... Bueno, perdona.
Que expliqui ell.
L'altre dia...
Hi ha una mica de joc... que no es veu, allò?
Amb una sortida, sí. Ah, veus? Agafar una miqueta les primeres posicions... però bueno, fins ara per ara no hi ha, jo crec, cap blanc que pugui estar en el top 10 amb una marató internacional. És, la superioritat és molt gran. L'altre dia, aquí a la mitja marató de Barcelona, bueno, jo vaig fer un gran resultat, vaig quedar el 12è, però, o 11è, no sé.
El 12.
El 12. I
els
van arribar 11 africans.
Eren 11 africans.
I jo. I, bueno,
primer blanc.
Per mi ja és un bon resultat.
Home, ja això li preguntaré al doctor. I per què els atletes de raça negra corren més? Això és una qüestió física o...? No ho ha estudiat vostè, això?
Bueno, jo el que veig és que tothom es mira amb els keniates, sí. i els etíopes. I la veritat és que el Jaume, ara mirant la tipologia, que si li canviéssim el color de la pell, doncs vull dir que i s'anés a córrer una mica per Àfrica, a la millor doncs arribaria aquí i milloraria els temps. Però bueno, més que res perquè per la complexió i per entrenar on t'entrenen.
Llavors veus... Però és pel lloc on entrenen, no, o per la constitució física?
És la constitució, és tot plegat. Jo ara, en veritat, amb aquest tema tampoc voldria ser, perquè tampoc sóc un expert, però a més cal mirar-los. Jaume, tu mira't com són.
Al·lucinant.
És que els veus... i dius, són canyes.
Bueno, jo poso
allò de les figures del Giacometti.
Sí, sí.
Allò,
sí,
i fibrats.
Sí,
i
totalment.
Allò, dius, com pot ser? Però si, no sé si hi ha muscle aquí. Perquè os n'hi ha d'haver. I esclar, llavors tot que volen, esclar, pesen com...
Volen.
Són lleugers, això. Són lleugers. I esclar, Jaume, tu...
Jo faig 1,83 m, ara estic amb 66 quilos, que per mi és... Bueno, és el límit per fer la marató, però és que un altre dia un atleta africà que feia 1,82 m està amb 55 quilos. Sí.
Clar, és un llast,
Ha de moure 9 quilos menys que jo. I a part,
és
el que diem. Són atletes que ja neixen a 2.500 metres d'alçada, a nivell fisiològic, ja tenen nivells d'hematocrit molt més alt, sang molt més oxigenada, i tot això ajuda.
Clar.
Això s'entén fàcil, ara mateix, no sé, això són 300, no? Agafes un parell d'ampolles, o 4, un litro, i vas amb un litro a sobre, que és un quilo, i no t'ho notes, i dius, és un quilo. Però tot que fas un tros amb un quilo a sobre...
I si t'ho notes.
I t'ho notes. Doncs clar, si resulta que ell parla ja de 7 a 8 quilos, ja no diguem. Llavors ell no es pot comparar. Vull dir que els resultats han de ser espectaculars, que és el que passa amb aquests, els keniates, l'etíopes i tot això. O sigui, és que no pesen res.
Ara vaig a posar una mica d'aigua al vi, perquè per això hem muntat aquesta tertúlia. Per exemple, vostè diu que és bo per la salut, no?
I tant.
Bueno, aleshores, jo li agafo dos estudis, a veure vostè què me'n diu. Un grup d'investigadors liderat per metges de l'Hospital Clínic, per tant d'aquí, en col·laboració amb l'Institut del Cor de Montreal, han publicat un assaig a la revista Circulation, on constaten, amb els estudis fets amb ratolins, que fer exercici de resistència durant anys pot tenir conseqüències negatives pel cor, pot causar arrítmies i pot ser la causa de la mort súbita d'esportistes. I després n'hi ha un altre, a la Universitat de Melbourne, a Austràlia, que un grup de metges ha fet un estudi amb 40 esportistes d'èlit amb característiques comuns. S'entrenaven més de 10 hores setmanals, havien obtingut bons resultats en competicions prèvies, no tenien símptomes i factors de risc cardíac i no mostraven alteracions durant les ecocardiografies que se'l van practicar. S'ha demostrat, segons aquest estudi, que immediatament després de la competició el cor d'aquests atletes augmenta de volum i disminueix la funció del ventríloc dret. També en 5 sobre 40 casos hi va haver signes de fibrosis cardíaca que pot causar arrítmies.
A veure, com vol que li contesti?
Oh, però el seu punt de vista, no, la seva opinió,
o sigui,
doctor...
Comentari, no, no, jo li puc contestar de dues maneres. O sigui, fent comentaris sobre els estudis, o jo poso sobre la taula els meus estudis.
Endavant amb els seus.
Doncs poso els meus. Doncs, bueno, jo tinc, tinc una mostra de 321 exesportistes d'èlit, amb la qual dic aquesta mostra d'exesportistes d'èlit, dic que són, actualment ja són... ja tenen 60 i pico d'anys, li diré un nom, Miquel Torres, vale? Subcampió d'Europa, tal, o la seva dona, ara que veig allà a Montjuïc, doncs que la seva dona, que la Maria Ballester, tots dos olímpics al Japó. O sigui, per dir, o la Maripau Coromines, per dir, li poso, o li puc dir el Javier Moracho, una sèrie d'atletes. Tots aquests estan controlats des de fa anys, els anys que tenen. Llavors, resulta que jo, què he buscat jo?
Sí.
Primer, deien, oh, és que les pulsacions molt lentes, que és el que la característica de l'esportista, el cor molt lent, això a la llarga, que no fos cas de que se'ls hagi de posar un marcapàs. No passa res, perquè al cap dels anys, tots aquests esportistes, la freqüència cardíaca, les pulsacions lentes, han desaparegut. I solament tenen unes pulsacions lentes, o però menys lentes que quan entrenaven, el promig d'hores d'entreno era 19 a la setmana. Vale? 19 hores a la setmana.
Sí.
Que aquests estudis no són fets amb esportistes de 19 hores a la setmana. Llavors, doncs, els que continuen mantenint un nivell d'entrenament, diem, de 4 o 5 hores a la setmana, tenen freqüències cardíaques lentes. Però llavors, això, per l'altra banda, llavors, aquests esportistes, això que diuen que pot la predisposició a tenir arrítmies, que és aquest estudi fet, doncs jo, què vol que digui, les meves dades, que són 321, exactament, 321 esportistes, que són amb una mostra, amb 19 hores d'entrenament a la setmana, i resulta que jo no he vist aquest tipus d'arrítmies. I no he vist res més. I llavors, fins i tot, li diré que això és una cosa que jo encara no ho he publicat, però estic amb això, que és una altra dada, que és que sembla que anem a buscar... Ara estem vivint uns moments de que sembla que se vagi a buscar l'esport, és dolent, i buscant tres peus al gat, que no hi són. I llavors li diré, perquè una cosa que seria molt difícil d'explicar, que és entendre... Parlar de les pulsacions lentes, de la freqüència cardíaca lenta, això tothom ho entén. Però ara jo que digui que parli d'una alteració electrocardiogràfica que es diu que està vinculada, està relacionada amb les pulsacions lentes, però que va sortir un estudi i va dir, oh, escolti, hi ha hagut casos de rítmies greus i algú que s'ha mort, gent que tenien aquesta onda electrocardiogràfica que justament ho tenen la gent que té les pulsacions lentes i aquests són els atletes. I ja hi som. I això, doncs, bueno, doncs, amb aquests esportistes que jo he seguit i li dic que tenien aquesta...
Sí, el seu estudi.
El 30%, i resulta que al cap de... Quan jo els he analitzat ara, resulta que ha desaparegut i ho tenen un 20%. Quines incidències hi ha hagut? Cap. Jo només li puc parlar dels resultats d'aquests, que és una mostra molt selecta d'exesportistes d'èlit, ja li dic, Quant hores a la setmana? Una promesa de 19 hores. Amb la qual jo li contesto d'aquesta manera, que a mi em sembla que és millor.
No, em sembla perfecte. Jo li agraeixo, sí.
Que són, a més, aquesta segona part que li he comentat, és una cosa que està, ho estic escrivint perquè s'ha d'enviar per publicar. Però encara aquestes dades no es coneixen. El de les possessions lentes sí que es coneixen, perquè això ja està publicat. Però, bueno, això és el que hi ha.
No, escolti.
Doncs, bueno, doncs ja l'he contestat.
El Jaume i el Xavi, de tantes carreres que heu fet, quina ha estat la metamorfosi que heu viscut? En aquest cas, el Jaume. Després el Xavi, vull dir...
Jo la progressió...
A part de veure's com un filferro, perquè esteu els dos, que en fi...
Bueno, jo era jugador de bàsquet fins als 16 anys i feia curses populars. El meu pare em portava a fer les curses de barri, de ciutats, i m'enganxava, el mateix. Era una droga bona, també pujava a podis en categories infantils, i un gran amic, un atleta professional, el Bartolomé Serrano, em va dir, pues vine amb el meu entrenador, en Domingo López, ho provem, i si t'agrada, deixes el bàsquet i comences a córrer. I a partir d'allà ja no m'he desenganxat. Llavors, fins a fa un any i mig, jo corria més competicions populars, I a principis de 2010 vaig decidir prendre'm una miqueta més en sèrio. Vaig parlar amb l'entrenador i vam dir, provem de córrer una marató. Em va dir en principi, vigila que ets jove, tenim 26 anys, i com deia el doctor Serra, la mitjana d'edat per córrer una marató en el rendiment, doncs estem entre els 30, 32, 34 anys. Però bueno, necessitava jo una motivació i em vaig enganxar. Vaig fer la marató a Sevilla, em va anar molt bé, i a partir d'allà doncs, enganxat en els 42 quilòmetres.
Ara que parlàvem de la marató de Barcelona, tinc entès que per tu és molt, molt, molt important aquesta marató. Mataró, no.
Abans era de Mataró, Barcelona.
Sí, sí. Jo ara tornava a preguntar si... Bueno, ara després t'ho pregunto, si no desvio. Depèn d'aquesta marató que tu vagis a Londres? O sigui, d'aquest resultat d'aquesta marató concreta o tenim una esperança una mica més a llarg termini?
Ser olímpic i més en marató és el somni, jo crec, de tot atleta fondista. Per mi seria el gran somni. Tinc l'oportunitat, però més que això, jo crec que diumenge es pot obrir una porta a la meva carrera atlètica. Jo estic treballant en un gimnàs, no tinc la dedicació que hauria de tenir per córrer a nivell d'èlit, i si faig una gran marca, crec que si puc estar per sota de les 2 hores 13, 2 hores 12, que aquest serà l'objectiu per diumenge, se'n poden obrir moltes portes, i per què no poder tenir una major dedicació en aquest esport, que és el que sempre he somiat, no? Ser esportista d'èlit i dedicar-me a l'atletisme.
2 hores 12, 13. El Xavi Bonastre, tu et pots dir quin temps fas, o és un secret?
No,
un secret,
bueno, jo m'hauria de vergonyar una mica al costat del Jaume.
No, és per tenir...
No, molt fàcil. Mira, la meva...
Per tenir les referències, no? Mira, perquè si vaig jo, evidentment són 6 hores, i a més descansant a cada cantonada.
No, mira, diguem-ne que hi ha una barrera que, diguem-ne, marca el que és l'atletisme popular i l'atletisme d'èlita. Que és, bueno, d'èlita, o de...
Sí, sí, del nivell.
Diguem-ne que són les 3 hores. Això no vol dir que el que baixi de 3 hores sigui atleta d'èlit, ni molt menys, perquè a les 3 hores estem parlant de 2 hores 15 en avall. El rècord del món són 2 hores 3, si no vaig equivocat.
2 hores 3?
2 hores 3 minuts.
Home, doncs déu-n'hi-do, eh? 2
hores 3, no, i ella està parlant de 2 hores 12.
No ho supera gaire, clar.
No, clar, però bueno, però de 12 a 3 és un món.
Clar, amb un minut de diferència pot ser que vagis als Jocs Olímpics,
sí, tant,
o no?
I tant.
Perquè de 2 hores 14 a 2 hores 15,
o segons. Amb 15 segons. Sí, nosaltres,
o sigui, al final això, ja em, perdona, que una cosa que sí que segueixo és la Fórmula 1, que va per dècimes i segons.
I mil·lèsimes, no?
Doncs aquí veig que estem a les mateixes, no?
Dècimes encara no, però...
Clar, de segons sí, no?
Sí, aquí la Federació Espanyola exigeix una marca mínima, que són 2 hores 14, i només hi ha 3 places per anar als Jocs Olímpics de Londres. Una ja la té el Carles Castillejo, que és atleta de Rubí, que va quedar campió d'Espanya. Llavors queden 2. I estem parlant que ara pues, quedem 6 atletes espanyols per córrer maratons ara a la primavera, amb possibilitats de fer aquesta marca. Tot i que sigui 2.14, jo crec que haurem de córrer per sota 2.13, 2.12 per assegurar-nos. I tot i així no està assegurada, perquè el que decideix és el seleccionador. Que després
però ell... què vol dir que no està assegurada? Perquè si tu fas una marca inferior, ella decidir si la feu dos, qui va dels dos, no?
Sí, i a vegades, clar, jo per una part tinc un hàndicap perquè no sóc professional i mai he estat amb aquests atletes que tenen possibilitat, però bueno, li vull posar les coses difícils. Jo crec que si faig una marca, la meva oportunitat també passa perquè aquí a Barcelona diumenge corre el Xema Martínez. Xema Martínez ara és el millor referent a nivell de marató, després de Carles Castillejo, i crec que si arribo amb ell o tinc la possibilitat d'estar molt a prop o potser guanyar-lo, aquí el seleccionador, pues, no sé, tindria més
però
opcions.
El que no diu el Jaume és que el Xema Martínez té 40 anys. 40 o 41?
Sí, 40.
40 anys. Val, està, és l'actual subcampió d'Europa de marató i està entrenant com un boig per tenir la seva última... Tu vols saber el temps que jo vull fer el diumenge, no? Que no ho he dit, eh?
És que l'ha d'insistir perquè dic, aquest se m'està escapant i t'he agafat bé, vine cap aquí que t'escapa.
El meu objectiu, jo, qui no risca no pisca, jo estic per córrer en 3 hores 30 minuts, 3 hores 30, o sigui, me'n vaig una hora i quart més que ell, com a mínim, i la meva idea és córrer en 3 hores 19, o sigui, ser capaç de baixar les 3 hores 20. I m'arriscaré i ho intentaré.
I això, doctor...
I s'arriscarà, jo també, al meu nivell.
De lluitar contra el crono, vol dir que no arriba a ser obsessiu?
És la marquitis que
no,
se'n diuen les maratons.
No, perquè, esclar, jo reconec, jo he corregut maratons.
I vostè li passa el mateix, anar contra el rellotge.
I llavors, clar, el que passa és que jo em justifico les coses dolentes que hagi pogut fer perquè m'he utilitzat a mi com a conillet d'índies.
Bueno, sí,
jo he après molta fisiologia d'exercici amb mi mateix. I, esclar, he vist que realment, clar, aquests reptes o anar un minut, un segon per sobre i per sota, i dius que a vegades costa d'entendre, i és que resulta que quan ho has vist que la cosa funciona d'aquesta manera, doncs vull dir que ho has d'haver viscut, perquè ho llegeixes amb els llibres i no ho entens. Però més un petit comentari a propòsit, és que, sí. Primer, jo no sé el Xem Martínez el que fa, però en defensa d'en Jaume, sí. Sabent el complicat que és entrenar per les marques que té ell, el que sí que està clar, i això no és el que es perd, jo coneixent que el seu entrenador, que és un excel·lent entrenador, ell, que és un gran atleta, però esclar, té un petit inconvenient per ser l'elite. I és que es fa, ell ha de compaginar uns entrenaments molt intensos amb la feina. Ara, en el Jaume, o sigui, està un any sabàtic perquè tingui unes beques i un ajut adequat, i resulta que la marca la fa xiulant.
Sí, sí. Quantes hores dediques a l'entrenament?
Escolta, Jaume, no sóc expert, però segur.
Bueno, ara estic fent unes 9-10 sessions setmanals, cosa que entre 25-30 quilòmetres diaris. Clar, compaginar-ho. Jo arribo a la feina per les tardes i he de fer cursets amb els nens o entrenaments personals, jo em caic per les parets de la piscina, no? I més de 40 graus ambient allà. Bueno, també és una assegurança per mi tenir la feina, perquè si algun dia, ojalà no passi, però si em lesiono o hi ha algun problema, sé que tinc el meu salari. Uh-huh. Però, com diu el doctor, si vull donar el salt, sí que necessito una dedicació una miqueta més
gran,
no? I, per tant, una beca, no?
Una beca.
De la federació.
Sí, el problema és aquest, no? Que de moment jo no tinc res. L'any passat vaig ser campió de Catalunya, vaig estar primer en el rànquing català de mitja marató i marató, i no tinc cap beca de serveis, els massatges me'ls he de pagar jo, si m'he de fer una analítica també he d'anar a Seguretat Social o a pagar-la. Llavors estic lluitant més per això, no? per poder donar un pas més i tenir la dedicació per ser atleta.
Digui, doctor.
No, ja que estic aquí com a metge, bueno, doncs he de parlar com a metge, a part del que m'ha preguntat.
Sí, no.
Però si és clar, a mi una de les coses que em preocupa més, i ja que s'ha parlat tant i a propòsit de que si l'esport és dolent, és dolent, doncs no és dolent. El que passa que en Jaume, o sigui, per fer els entrenos que fa, i durant temps o en diferents anys, necessita un canvi en l'estil de vida. Perquè és que no es poden, o sigui, no es pot compaginar l'elite en els nivells d'entrenament que ell fa amb una tasca professional. O sigui, el que està claríssim aquí, ell ha de fer la marca i llavors se l'ha d'ajudar. O sigui, ha de ser professional.
Bueno, jo crec que l'exemple és el meu físic, no? De que potser per intentar fer-ho tot, pues el cos va explotar i és això. Però bueno, estic més motivat que mai i sé que diumenge serà un punt d'inflexió.
Bueno, deixeu-me anar amb una bossa de curiositats que preparant la Rosana García, que veníeu, els tres que sou experts en la matèria, preguntes que en fi, que també han preguntat els oients i que hem anat confeccionant durant tot el dia. Per començar.
Per exemple, fins a quin punt les condicions meteorològiques us afecten a l'hora de córrer? És a dir, preferiu córrer amb un sol radiant, amb un temps que sigui més fàcil, més no tan calorós, quin temps us va bé per córrer? Diumenge diuen que farà bastant bon temps, però...
Jo crec que l'ideal és allò, ni fred ni calor, jo crec que vull dir, que ens agafi una mica tots, no? Que no hi hagi massa humitat, que no hi hagi massa calor, que no hi hagi vent, sobretot vent en contra, especialment els atletes d'èlite que corren molt sols. Els populars anem tots, són molts, no? I entre tots ens hem tapant. Però clar, ells van molt sols i el vent en contra jo crec que és una de les coses que més els molesta,
el factor,
no? Sí, sí.
La música, per exemple, ja diu que la música que escoltes et pot ajudar molt al rendiment, a rendir més. És cert això? Porteu música quan correu i us ajuda a...
Els populars hi ha molts que corren amb música. Jo alguna vegada, quan faig una tirada d'entreno amb una miqueta de musiqueta, però amb una cursa mai.
Mai.
I jo crec que el Jaume ni als entrenaments va amb música,
no,
jo diria.
No? A vegades si faig algun rodatge més suau, d'una hora i mig, així que puc estar més temps, llavors sí, per motivar-me una miqueta i per distreure'm. Però en competicions nosaltres ho tenim prohibit. Fa 2 anys crec que van a desqualificar a la segona corredora de Boston o una marató important perquè portava un iPod. Sí, sí.
Perquè va sorprendre. L'ajudava amb el ritme.
Sí, que potser ajuda i et motiva i realment pues, t'ajuda a fer una millor marca. Uh-huh. Jo, bueno, no sóc partidari de córrer amb música i més perquè el dia d'una cursa és per disfrutar-la de l'ambient i dels quilòmetres.
Sí. És millor córrer sol o acompanyat, els dos?
Tot té els seus avantatges, però normalment el corredor entrena la majoria de les vegades sol, crec jo, eh? Mm. Tot i que hi ha grups de...
O sigui, aquesta gent que surt a córrer va parlant tota l'estona, això, diguéssim, és un mal entrenat,
A veure, és veritat, vaja, jo això ho he comprovat i crec que m'imagino el Jaume també, que si surts a fer un rodatge i vas amb algú, és molt fàcil, mira, és molt fàcil que vagis més ràpid del que aniria si anessis sol, tranquil·lament. És veritat o no? Allò, per ell no, perquè ell va a tota castanya sempre, eh?
Ja, ell va, posa la cinquena i ja les ves prou, no?
Exacte.
Us agrada més córrer a muntanya, a la platja, a la ciutat, al gimnàs? Mm.
Nosaltres, jo com a maratonià, intento sempre entrenar en llocs plans. Més que res, perquè són ritmes molt exigents i si hi ha moltes pendents ens trenquen molt els ritmes, no? A nivell muscular acabes molt, molt destrossat. Però no obstant, jo sóc de Terrassa i aquestes últimes dues setmanes he vingut cada dia al Passeig Marítim de Barcelona perquè córrer amb el sol, veient la gent, anava des del Fòrum fins a l'Hotel Vela 4 o 5 vegades. Bueno, i clar, i se't passa el temps volant. En canvi, allà a Terrassa amb els cotxes a les avingudes es fa més monòtom.
Quin seria el kit per córrer, per exemple, de cara a la marató de diumenge? Per exemple, les bambes. Mm-hmm. Si algú que vulgui anar a fer la marató... Que
sí, com ha de ser la sabata esportiva? La sabata? No? Perquè mira que n'hi ha. O sigui, quines característiques...
Home, l'ideal és anar amb una tenda esportiva, especialitzada, i que allà t'assessorin,
que t'arrissin.
No? Però vaja, que tingui un bon amortiment, sembla que és bastant obvi, i en principi també les plantilles personalitzades. El 90 i no sé quants per cent, 95% de tots els esportistes de qualsevol esport, professional o amateur, van en plantilles. Tenistes, futbolistes, jugadors de bàsquet, de handball, tothom.
I per què?
Perquè, doctor, ajudi'm.
No, perquè és clar.
No, dic perquè jo jugo tennis i plantilla la banda.
Doncs estaria bé. No, t'evitaries lesions.
Jo tampoc.
Ah, sí?
Jo no porto.
Tu no portes, tampoc. És el 3%.
Soc una excepció.
Però ho saps que ets una excepció, que tothom en porta.
Sí.
Veritat o no?
No, la veritat és que els podòlegs fan uns estudis de la marxa i del caminar que són molt, molt rigorosos i, doncs, bueno, doncs, per exemple, poden corregir aquestes plantilles ben dissenyades, poden corregir defectes que a la llarga, sobretot amb quilòmetres, poden ser lesions.
Tothom, ningú...
No, és una prevenció.
Ningú té les cames exactament
igual,
eh? I ni recolzes els peus igual. I sempre fent el mateix moviment, al final et lesiones.
Uh-huh. Hi ha una pregunta que m'ha dit el Xavi Alujas que incloguem, que si el rellotge amb GPS que ara s'ha posat de moda per fer maratons i curses, va bé o no, i si sou de fer-ne servir o no?
Jo el faig servir sempre. A mi em va de fàbula.
Però per què serveix?
Home, bàsicament per saber el quilometratge que has fet. Jo vaig a córrer per qualsevol lloc i sé si he corregut 10 quilòmetres o 12 o 11 o 15 o 17. Clar, no és clavat, però com a mínim va perfecte. Perquè si no, com saps la distància que has fet?
Uh-huh. Toni, ja que tu abans deies que no entenies com anaven i tornaven, te la torna el Xavi Mena dient i la Fórmula 1, doncs que no donen voltes al mateix lloc.
És absurd, si tu mires fredament és absurd. La Fórmula 1 és absurd.
Doctor, escrit...
Però mira, m'agrada.
Sí, doncs mira, és una miqueta absurd.
Sí, ara tu mires... Si tu mires fredament, dius 66 voltes al mateix lloc, cony, doncs que vagin d'aquí a...
El Toni és una mica friqui.
Doctor, diu, bé si se'n recorda d'un atleta que en màxim esforç superava les 210 revolucions per minut, o pulsacions per minut, perdó, les revolucions... Pulsacions per minut, sí. Diu, sense patiment aparent, perquè vostè li va fer un cateterisme, ens escriu, és el Raúl Aldehuela.
Ah, sí, Raúl Aldehuela, sí, exacte. Bueno, esclar, mira, gràcies. Ja me'n recordo. El que passa és que ell feia episodis de taquicàrdia, de tallada paroxística, que no és verdament el moviment fisiològic del cor. I, per tant, això es diu una freqüència cardíaca accelerada d'una forma no fisiològica i per utilitzant uns circuits que no són els normals. Llavors, és clar, això desencadena aquest tipus de freqüències, són molt, molt altes, i vull dir que a vegades es toleren malament. Llavors, es toleren malament de manera que això pot... un grip té una crisi, un episodi d'aquests amb l'esforç, i ha de parar.
Però és que sàpiga que l'està escoltant, eh?
Ah, doncs molt bé. Era un excel·lent atleta i afortunadament es va solucionar el problema.
Per acabar, senyor Marcelí, el seu comentari al voltant del córrer era...
El córrer, que si t'empaiten és que ets un lladre, i per tant és l'únic que serveix a córrer. Quan ets lladre va molt bé.
Molt bé. I l'aportació d'Alfonso Milà?
Bueno, pues después de sentir esta entrevista, aún me pongo más en mi posición de la verdad de que correr, por supuesto, correr es de pobres. Porque si tú tienes un poco de cash,
claro,
o de algo, pues como mínimo pues haces algún poco más. Golf, por ejemplo,
claro,
que es baratet, ¿eh?
Perdona,
crack, hasta hay campos públicos aquí en San Juan, sí, en Rubí. Hasta hay campos públicos.
Sí, sí, has a casa, yo he visto.
Sí, no. Sí, pues sí, ya está, crack. Pues, a ver, con esto mismo, naturaleza.
Claro.
Tú escuchas a Jaume, ¿no? Jaume.
Sí, sí.
Tú escuchas a Jaume. ¿Y qué corre? Aquí, en el Puerto Olímpico este, que te vas comiendo el CO2, comiences el sosellets, haces tus greens, haces tus approaches,
claro,
haces
claro, tus cosas, pero no corres, rough, en aquel caso no caminas.
Es con lo otro, cual, demuestra manera claramente que el correr es de pobres.
Es de pobres, vale.
Muy triste.
Escolteu, sí. Bueno, correu, no, els dos?
Sí.
Vostè també corre el diumenge o ja...
No.
Ja no... Intel·ligent para com jo, no?
Jo vaig deixar les maratons, però bueno, vaig deixar les maratons, però jo segueixo fent l'exercici físic d'una manera regular, perquè segueixo i insisteixo que l'exercici físic és saludable i s'ha de fer. Els dels pobres...
Vinga,
caballero.
Tant
que sigui el de pobres com el de rics, l'exercici s'ha de fer. Però s'ha de fer ben fet.
Por supuesto, y una mica de glamour. No correr al lado del moll con la peste que hace de pescar un montón.
Bueno, va.
Jo camino, com menys em va dir.
Vostè camini, que així ens tornarà a trencar el menís. Doctor Serra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Jaume, molta sort. Amb el sector maratonià teniu alguna manera de desitjar sort o no? Sort, perquè en teatre saps que es diu allò de la merda, aquestes coses.
No, més que sort és arribar en aquesta setmana, última setmana, descansem molt i el treball ja està fet. Els entrenaments han anat molt bé, llavors diumenge seguirem gaudint del córrer. Jo corro perquè sóc feliç, llavors diumenge tinc 42 quilòmetres per disfrutar.
Menja bé, dorm molt,
si
vés
i si corre i és feliç, escolta,
per això,
que no pari de córrer.
Gràcies.
Xavier Bonastre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.